Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Són 11:15 del matí de dimecres 28 de febrer del 2024 i comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui hem convidat a la Penya Regalèssia, una entitat creada a partir d'un grup de ciutadans de Sant Cugat, amics de la infància i, sobretot, entusiastes del patrimoni cultural del poble. Ells van engegar el que ha estat el seu gran projecte col·lectiu, la reparació i cura de l'ermita de Sant Medir. Un projecte ha sorgit de la iniciativa privada i amb l'objectiu primordial no només de preservar, sinó de dignificar un dels elements simbòlics més emblemàtics del nostre municipi, de fer-lo accessible i de retornar-li un protagonisme social i patrimonial. Per parlar de la història de la Penya Regalèssia, del seu present i també del seu futur, així com de la Diada de Sant Medir, que arriba ja aquest diumenge, tenim en Biel Morera i en Joan Manel Moncau de l'entitat. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Molt benvinguts als estudis de Ràdio Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
Gràcies.
Si us sembla, abans de començar aquesta conversa, aquesta xerrada per parlar de l'entitat i parlar de la Diada de Sant Medir que arriba ja aquest diumenge, fem 5 cèntims per situar a l'audiència una mica què és la Penya Regalèssia, què és Sant Medir. L'ermita de Sant Medir es troba en ple parc natural de Collserola, mig camí entre Barcelona i Sant Cugat. Durant molts anys, l'encarregat de preservar l'ermita, així com de moltes de les tradicions de Sant Cugat, va ser Francesc Vila i Trabal, conegut també com en Val. El 30 de juny de 1981, Vila i Trabal va morir i va ser des de llavors que la Penya Regalèssia es va cuidar de l'ermita i de l'organització de l'aplec de Sant Medir. Per tant, 43 anys, havia t'es dit, al capdavant d'aquesta tradició santcugatenca. Biel, com recordeu aquells inicis?
Aquells inicis van ser extraordinaris. És a dir, arran de l'enfonsament de la teulada, els veterans de la penya van cridar reforços, persones que els poguessin ajudar. I llavors ens vam afegir al grup. En total érem 25 persones, que un cop acabada la reparació de la teulada vam continuar.
Aquell va ser un punt de partida, no? Diguéssim, un motor per...
Totalment. Llavors vam dir, per què no traiem vull dir, una sèrie d'activitats que és gairebé impossible enumerar-les. Hi ha un llibre molt interessant que va fer en Miquel Garrell, que són els 75 anys d'aniversari de la Penya Regalèssia, on ell explica en tot detall l'activitat que s'ha fet per part de la penya.
Si et sembla, fem un resum perquè els que no hagin tingut l'oportunitat de llegir aquest llibre del Garrell. L'evolució d'aquests 43 anys, com ha estat, no? Entre el 1981 i el 2014 vau arribar a fer més de 40 actuacions a l'ermita, també al seu entorn, que no només a l'edifici, obres petites, obres de recuperació, de millora, o elements nous que donen a l'ermita la imatge actual que podem veure quan passegem per Collserola i quan arribem a Sant Medir. Això són anys de molta feina. Com han sigut aquests 40 anys de feina?
Bé, plens de joia, perquè el valor més gran de la Penya Regalèssia és l'amistat. L'amistat, la pinya que s'ha format. Ei, val a dir que un factor molt important d'aquesta pinya han estat les dones, perquè quan els fundadors de la penya eren uns bailets, l'any 39, a l'acabar la guerra, van fer un equip de futbol i van prosseguir l'activitat fins que van haver de marxar al servei militar. Com tots eren pràcticament de la mateixa quinta, o sigui,
es van enganxar tots alhora,
van anar,
no?
Tots alhora. Les seves nòvies a l'època van esdevenir les seves dones, i les seves dones, acabada la guerra i tot plegat, van fer aquesta unió, que aquesta unió perdurés. Perquè activitats, excursions, trobades, aniversaris, naixements, no paraven.
Podem dir que al final la Penya Regalèssia ha esdevingut com una gran família.
Com una gran família, efectivament.
Perquè aquest any 80, ho hem parlat, ens has fet 5 cèntims abans d'aquest esfondrament de la teulada, que va ser de les primeres actuacions. Com era abans l'ermita de Sant Medir? Perquè potser molts només l'hem vist ara, que fa goig, però... Si hem de fer un viatge en el temps, per aquells que no l'han vist l'any 81, quina era la imatge de l'ermita, Joan Manuel?
Hi ha fotografies i postals antigues que es veu com era l'ermita. Estava tota arrebossada blanca per dins i per fora, però hi ha fotografies que una mica esgarrifen perquè estava escantonada, hi havia moltes esquerdes, l'arrebossat era molt feble, hi havia enguixarades les pintades de les hores. I això en el que fa respecte a l'exterior.
A l'exterior.
I a l'interior també era blanca, però estava molt... hi havia antigament un retaule que accidentalment es va cremar i estava molt plena de fotografies i de quadres que desjuïen una mica l'interior de lo que és la sala de culte. I conseqüències, mira, afortunadament que es va esfondrar la sacristia, això que estem dient, que es va esfondrar la coberta de la sacristia, i ens van cridar com una reparació d'urgència, però van quedar, no, perquè jo encara no hi anava aquella època, van quedar enganxats i es van començar a fer tota la sèrie d'actuacions. Primer, evidentment, reparar la coberta, i s'ha de dir que els fundadors en aquelles dates no estaven jubilats, treballaven tota la setmana, i es feia totes aquestes obres els dissabtes sí que lliuraven,
dedicaven el seu temps lliure, no? Després de treballar tota la setmana aquesta tasca de preservació.
Exacte. Es va fer la reparació el dissabte perquè és el dia que tenien hàbil. I s'ha anat seguint així totes les reparacions. Ells ja els van arribar a jubilar, esclar, perquè eren grandets, però tots hem continuat treballant i restaurant el dissabte. I ara que ja quasi ho tenim quasi tot fet, també seguim obrint i obrint l'ermita per tothom els dissabtes.
Hi ha una fotografia molt interessant a la sacristia on es veu l'ermita en bastant mal estat, degradada, i a més el fons de Cuixarola. Tot eren vinyes, perquè era
canvi paisatgístic també, feta
abans de la filoxera. Però clar, és que Sant Medí era lloc de pas. Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, si volien anar a Barcelona, no hi havia rebassada. Havien de passar per davant de Sant Medí.
Per tant, hi ha un munt de testimonis, que han vist aquesta evolució d'aquesta ermita, que ara ens deia el Joan Manuel, arrebossada de blanc per fora. Jo ni me l'imagino, si no és que hagués pogut veure aquestes fotografies històriques. Tant, com ha canviat gràcies a la feina de la penya i d'aquestes persones que n'heu format part. Heu dedicat el vostre temps lliure, d'una manera, a canvi de res, per mantenir un patrimoni que al final el gaudim tots i totes.
I això que diu el Gabriel, sí, també és molt interessant. A part de l'ermita, la vessant de la muntanya realment era una vessant plana de vinyes i a vegades...
Però no eren només vinyes, hi havia vinyes, hi havia carboners, recorda Sant Roc?
Sí.
Formava part. Hi havia masovers. Hi havia moltes masies.
Aquest passat vitivinícola de la ciutat, no?
Hi havia molta activitat que s'ha perdut, clar.
No, volem dir amb això que la vessant que ara veiem que està tota plena d'arbres, de pins i alzines, pues són arbres plantats per l'home. No han crescut, no és un bosc natural.
Sinó perquè el conreu ha marxat.
Les fotografies són de finals de 1800 i es veu la muntanya pelada. És a dir, i ara la veiem tota plena, és a dir, que el canvi ha sigut molt fort, molt fort. No solament l'ermita, sinó també el paisatge.
Tot l'entorn, Ara ja no es fan grans obres, perquè diguem que la feina grossa ja la teniu feta, però sí que la manteniu al dia, la netegeu per tots aquells visitants que hi volen entrar. Com us organitzeu? Perquè abans ho apuntava Joan Manuel, els membres de la penya Regalèixer també cada cop us aneu fent més grans. Ja no sou aquells joves que dedicau el dissabte després de treballar, ja estem a l'etapa de la jubilació, no? I suposo que això també cada cop costa més esforç.
Tenim, diguem-ne, quan cal també, tenim quan cal ajudes i reforços. Hi han també els amics dels veterans i de la penya Regalèssia, que són fills, nets, continuadors, no? Els fan la cabalgada de Reis, que abans la feia la penya, o el concurs de rosos.
La festa major, i tant.
Sí, per tant, vull dir, en aquest sentit podem trobar suport.
Sí? Eh? Perquè l'estat de l'ermita és bo,
sí,
no?
Es conserva molt bé. Tothom ens felicita.
I el de l'entitat, veieu que podeu tenir continuïtat com a amics de la penya
Regalèsia? Pensem que sí. D'una manera claríssima, pensem que sí.
Això està bé.
Sí, sí, sí.
Això està bé. De fet, tot aquest esforç que feu per la ciutat, d'alguna manera se us va tornar amb el nomenament de fills predilectes l'any 2014. Us sentiu estimats per la ciutat?
Sí, 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 certament sí. Un exemple és l'actitud que hem tingut per l'organització de l'aplec d'enguany. Altres vegades hem tingut alguna dificultat, però diguem-ne que aquest aplec és modèlic en aquest sentit. Diàleg total, és a dir, col·laboració entregada, dues reunions amb l'alcalde, dedicant-hi molt temps, reunions a la regidora de Cultura, la Núria Semilla, però no només la Núria, la Núria, la Carolina, en Pau...
tota la gent de l'àmbit de cultura, sí, del consistori.
Sí. I em deixo algú encara. Sap greu perquè són gent que s'han ajudat molt.
Els hi fem extensiu aquest agraïment.
Això
en
mateix.
Tot cas, no, Biel?
Sí, sí,
per
sí,
part aquest any de,
per tots ells.
D'aquesta organització. Potser podem dir que l'estima a la vida no es medeix només amb diners, no? Perquè de fet vosaltres no rebeu cap tipus de subvenció ni de l'Ajuntament ni de cap altre organisme i sempre heu tirat endavant amb el que podríem dir que és suport privat i amb els vostres esforços, no?
Sí.
Ara que l'Ajuntament passa per una mala situació econòmica, vosaltres creieu que les entitats s'han de començar a buscar altres vies per tirar endavant la seva activitat?
Potser la penya Regalèsia no és la més representativa, sí, per parlar d'això, perquè la major part de les entitats de Sant Cugat, que n'hi ha
moltíssimes,
moltes,
tenim molta sort, sí,
entren en aquest programa de subvencions. Nosaltres no ho hem fet mai. No nosaltres, però els veterans, ja des de l'inici, han tingut autonomia, han cregut que era millor viure al marge de subvencions oficials.
Per tant, ha sigut una decisió, també, no?, de l'entitat.
Sí, sí. Ni ajuntament, ni església, perquè, clar, al final dediquem...
Hi ha un vincle a l'ermita, clar.
Sí. En aquest sentit, no hem tingut mai cap tipus de subvenció. El que sí que hem tingut ha estat suports, ajuts, sempre puntuals.
I materials, podem dir, no econòmicament, sinó materials per a la restauració, per a l'actuació de les obres que fem.
Un exemple del que es pot fer en cas de restriccions, com ara del pressupost, el programa. Fins ara el programa eren, jo no sé si 4 o 6 o
8, sí,
moltes fotografies, molta... Aquest any s'ha fet un programa... el més senzill possible, i jo el trobo un encert.
Perquè o sigui, és útil,
no,
oi?
No,
sí,
no,
directe.
No, es diu el que s'ha de dir sense necessitat de... Per tant, en aquest sentit, molt bé. I llavors, mireu, ajudes que han tingut per part de molts. Sorea, la sorra que necessitàvem per fer el morter, ens la portaven en camions. Construalpa, tota la família, mà d'obra per fer el banc, per fer quantitat de coses,
el mur de contenció,
que, però, material. El Joan Aymeric, material d'obra,
sí.
La ferreteria Pros, eines, els guants, el martell, el no sé què,
les escombres
a Can Pros. Anàvem allà, ei, el Josep Maria Cabredizo, material d'obra també,
sí.
La Federació de Colles de Sant Madí, donatiu important per recuperar la campana. Amb el que nosaltres recollíem allà no n'hi ha prou.
Clar.
I van venir els a Gràcia i van dir: aquí teniu, ja hi ha campana. HP, Hewlett Packard, la Eva, l'estimada Eva, la rèplica de la pintura del Panó, que s'havia fet malbé. S'havia fet malbé la pintura.
Un grapat, al
sí,
final, eh?
Sí, sí,
el centre
sí.
De restauració, la rèplica del Panó brodat, perquè l'original...
està en el museu.
El vam donar al
està
monestir.
Està preservat, sí, al museu del monestir.
El patronat de Corxarola, la font del Manyo, que van arreglar allò tot plegat.
El subministre d'aigua.
Podríem seguir, però...
una ja llista llarga, de gent que ha ajudat i ha col·laborat.
Quan necessitàvem alguna cosa, l'anàvem a buscar. I moltes vegades no calia pagar-la. I, per tant, vull dir...
Heu tingut aquesta col·laboració.
I això dona molta llibertat. Perquè, vull dir, no depens d'una subvenció. Potser de vegades hem dit coses que no haguéssim pogut dir si haguéssim rebut una subvenció.
És més delicat, eh? I aquest diumenge sí, és el vostre gran dia, no? Arriba 3 de març, és Sant Medir, aquest any més amb diumenge, que potser farà que molts santcugatencs i santcugatenques que treballen fora de la ciutat i a vegades no poden gaudir, any no hi hagi excusa.
No hi hagi excusa.
Per pujar a Sant Medir amb un programa d'activitats que no només abarca el dia de Sant Medí,
no,
sinó que a més hi ha activitats complementàries, no? La primera serà l'1 de març, que és aquest divendres, a les 7 de la tarda, amb una conferència al Museu del Monestir.
Sí, és una conferència molt interessant que faran dos historiadors de Gràcia que van estar aquí a Sant Cugat abans d'ahir a la tarda. Amb en Domènec vam fer un recorregut dels llocs on el forner de Gràcia, en Josep Vidal, havia viscut durant 30 anys a Sant Cugat. Aquests historiadors han fet la descoberta de que la romeria no s'origina a Barcelona, sinó que surt de Sant Cugat abans. Avui, el diari... El Punt Diari,
El Punt Avui,
publica un article a la pàgina 9 que diu: Sant Medí, tot mentida? D'aquí ve el títol de la conferència que farem demà passat.
Que és Josep Maria Vidal i Sant Medí, la realitat versus el mite.
Són aquests dos.
No fem spoilers. No fem spoilers, expliquem què diran, sí, perquè així la gent ho descobrirà, mantenim el misteri.
Ho deixem en misteri.
Deixem en misteri. Ja ens ho has dit una mica, eh?
Sí, no.
Ara sortia de Gràcia.
Haig de dir que quedo parat amb aquest títol. Aquest diari és d'avui?
Sí.
Pues, quedo molt parat
que hi hagi aquest títol,
perquè no, la conferència no anirà exactament per Sant Medí, sinó que anirà pel personatge de Josep Vidal. És a dir, que desencertat aquest títol.
Això no ho pots evitar. De la mateixa manera... que
estan parlant
de 1800 i aquí diuen, i fins i tot en subtítols, 1940, 1930, i per aquí dintre també hi ha narrades.
Biel.
Però el títol és massa gros per dir-ho d'aquesta manera.
Doncs escolta'm, fantàstic. No cal que la gent es llegeixi aquest article d'avui al diari,
sinó
que els convidem aquest divendres 1 de març a la conferència a les 7 de la tarda al Museu del Monestir, i allà se'ls explicarà tot ben explicat. No és l'única activitat, perquè després sí que arriba la grossa, 3 de març,
això sí.
Sant Medí, en diumenge, segur que serà multitudinari, i enguany a més hi ha alguna novetat que els altres anys no tenim. Ens expliqueu 5 cèntims de com serà aquesta diada?
El que passa és que, clar, jo entenc la gent de Gràcia que durant tota la vida han fet seu el peregrinatge a Sant Medí, quan això ja celebrava abans a Sant Cugat.
Però la unió fa la força, no?
Sí, estem...
Ni més ni menys.
Estem molt agermanats amb Barcelona i amb Gràcia, sobretot, i només faltaria...
Aquestes són dues novetats que hi hauran. Hi ha una altra conferència, també, el dia 8.
La repassem després de la plec, i si anem per ordre de calendari.
Sí, sembla bé? I tant.
Vinga, aquest diumenge, Sant Medir, les activitats... ben matineres, ens hem d'aixecar aviat i a les 8 sortida dels gegants cap a l'ermita.
Sí.
Enguany hi haurà dues novetats, a part del que estem tots acostumats a veure, i és que la colla sardanista, l'entitat sardanista, com que enguany és Sant Cugat, capital de la sardana, serà l'entitat banderera. Com és que heu triat l'entitat sardanista? És un honor, al final, ser el banderer de Sant Medir.
S'ho mereixen. Ja sabeu que l'any passat es va fer el certamen aquest, que és internacional, sobre sardana, i la sardana és molt nostra. És a dir, la
sardana... No fallen mai tampoc els sardanistes a Sant Madí, eh?
No.
Té la virtut d'agrupar, de reunir. A les mans agafades la gent es congrega. I això té un valor, diguem-ne, que va més enllà de la coreografia. Per tant, jo crec que és molt merescut.
La primera novetat que hi ha és que els banderers, els sardanistes, després de fer la petita rua des de l'estació fins a la plaça de la Vila i després de fer la xocolatada, emprenen camí cap a l'ermita. Però...
Hi ha una parada.
Hi ha una parada, una primera parada molt important, el Pi d'en Xandri. I allà faran una bona sardana que envoltarà tot el Pi.
Una sardana que està previst que sigui cap a les 10:20 del matí, tot i que ja sabem que
aproximadament
que són unes hores aproximades. A més que aquest any el Pi d'en Xandri es calcula que fa 250 anys.
I que
també és un altre dels símbols i patrimoni de la ciutat.
De Sant Cugat, sí. I tu hi ballaran precisament la sardana que es diu Pi d'en Xandri.
Doncs serà molt bonic de veure.
Exacte.
De ben segur. Tot això es continuarà fins a l'esplanada.
Sí.
No? Hi haurà les activitats habituals, però no s'acaben les sorpreses per aquest Sant Madí.
No s'acaba?
Les sorpreses.
No, bueno, aquest any com a novetat també podem comentar que a través també de la Cristina Paraire, que sempre ens ha ajudat per temes de Sant Madí, i la Núria Escamilla, tindrem aigua. Perquè la font de Sant Madí fa 2 anys que no raja. Uh-huh. I llavors hi havia el projecte de fer una connexió nova. Aquesta connexió nova no ha donat temps per fer-la. I per tant...
No n'hi hauria, però...
En aquest cas s'ha decidit per part de l'Ajuntament llogar un dipòsit provisional que només servirà per aquell dia i... Això permetrà tenir aigua potable. Això és una novetat, perquè en tanta gent allà, encara que sigui per rentar-se les mans, no, és potable, cuidado.
Per cuinar, els que cuinin allà, i per veure
per
després. Una caminada molt llarga, però
sí,
escolta,
és necessari.
Està bé hidratar-se quan s'arriba a Sant Madí.
Com s'arriba, com?
Que està bé veure una mica d'aigua quan s'arriba a Sant Madí, després del passeig.
I tant, i
esperem... Sobretot els geganters, que aquests sí que fan més esforç, eh?
I esperem que molt aviat ja puguem tenir la font en condicions. Font que hem de recordar que va dissenyar en Joan Manuel. Ell és arquitecte.
Ell és arquitecte, eh? No ho he explicat abans, però els oients potser ho han vist per com ens explicava com era l'ermita i com la veiem.
No tan sols la font. Ell... ha fet la font, ell ha dissenyat la creu a 4 vents que hi ha a l'entrada de l'ermita, ell ha portat a terme la direcció d'obres de Sant Crist de Llaceres, amb tota la reforma que hi ha hagut,
això no toca
caulades...
Ara posar vermell, Biel.
Sí, perquè tot és penya regalesa. Tèrmits que hi havien... Per tant, vull dir, en aquest sentit...
Teniu molta sort de tenir el Joan Manuel a la penya.
Bueno, però anem a la plec, que ens sembla important. Cap a les 12:10 tocaran les campanes per rebre els banderers. I hi haurà l'actuació de geganters, banderers i castellers. I llavors el que és important és saber que la missa, l'ofici principal de la romeria, és a 3:15. A 3:15 hi haurà la missa. Concelebrada amb la parròquia de Sant Cugat i les parròquies de Barcelona, sobretot de Gràcia.
I és important dir que aquesta missa serà concelebrada amb el conciliari de les...
Colles de Sant Madí.
Colles de Sant Madí, que són 24.
Imagina't.
Arreu de Barcelona. A part de Gràcia, en hi ha forces més. Llavors, ell també hi serà,
sí.
Que també és conciliari nostre. Perquè, de fet, nosaltres també estem agrupat a les colles de Sant Madí.
De Barcelona.
I us recordem que el dia 10, em sembla que és diumenge, de març, hi haurà a la Bordeta, a l'església de Sant Madí, un acte que és molt bonic de veure.
Doncs tothom convidat.
Tothom convidat i la rua pels carrers.
Passem, si us sembla, a l'últim acte d'aquesta diada, perquè ens queden 5 minuts i encara ens queda una activitat per comentar, com a mínim. Però sí, hi ha una altra novetat que m'heu comentat abans de començar el programa, que és a les 4 de la tarda.
La tornada de l'aplec, els que vinguin a peu a Sant Medí i també tornin a peu, es recuperarà aquest any una cosa que ens van explicar els veterans, que a la tornada, quan es passava per Can Borrell, hi havia un cert ball, una música i ball. I aquest any es pot recuperar, però amb acordionistes. L'Escola de Música de Sant Cugat farà una actuació dels acordionistes cap allà a les 4.
Doncs ja ho sabem, eh? Millor sempre pujar a peu i tornar a peu.
Que
fem salut, fem convivència i fem poble. I escolta, amb aquesta tornada amenitzada per l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat amb música d'acordió, que es recupera aquesta tradició de música i ball.
I conserveu la tradició.
I conservem la tradició, tothom emplaçat, i tant que sí.
Ei, hi ha una
l'última altra activitat, oi, Biel?
N'hi ha una altra d'activitat.
8
però
de març.
Aquesta, en deies el 8
de març. El 8 de març.
Sí, hi ha una altra conferència. Aquesta vegada serà a la Casa de Cultura, també a les 7.
Uh-huh.
I vindrà l'Alavedra, que és un historiador molt reconegut, sobre temes de patrimoni cultural immaterial.
Com és Sant Medí.
Com és Sant Medí. I hi haurà la projecció d'una pel·lícula que ell mateix va firmar a Sant Medí. Ho fem a la Casa Cultura per aquest motiu, per la projecció. I encara hi ha una altra novetat.
Aquesta però no aquesta, la veig al programa.
Aquesta no la podem desvetllar.
És sorpresa!
Per conèixer-la heu d'estar a la plec.
O sigui, que hi ha una sorpresa que no surt al programa el dia 3 de març a la plec. Cap a quina hora?
Heu d'esperar els parlaments.
Serà cap a mira, t'ho podem dir.
Per estar atents.
Exacte.
Amb el tema...
aquí diu a les 13:35 posem a 2:45.
Vinga.
A 2:45 tindrà una sorpresa.
No desvetllem més misteri. Ens queden 3 minutets per acabar. Se'ns ha fet curta aquesta mitja hora de conversa per parlar de Sant Medí. Espereu que vingui molta gent aquest diumenge.
Esperem.
Coincidint això, que és festiu per a tothom, també per aquells que treballen a Barcelona, i a vegades quan Sant Medí és entre setmana no poden venir.
Exacte, per aquesta raó. Sí. Estem preparats.
Convideu a tothom, feu una crida a la participació.
I tant. El temps sembla que ens acompanya. Jo hi vaig estar veient les notícies de televisió, de TV3, i no marcava cap signe de pluja. El temps està bastant bé, no fa un fred d'aquells... Vull dir, l'important és que no tinguem ensurts per temes de meteorologia.
Si no hi ha pluja, el fred es combat amb una bona jagueta i caminant, que fa més calor. Aprofito, us deixo un minut. Hi ha alguna cosa que us agradaria demanar, que us quedi per fer a l'ermita i vulgueu aprofitar per fer una petició?
Jo diria, sobretot, respecte a l'entorn. És a dir, és una munió de gent que ens reunim allà i, bueno, el perill de foc ja no el tenim perquè l'Ajuntament té preparades les graelles. Però hi ha molt més que el foc, que és, diguem-ne, l'activitat quotidiana, de papers a terra, de borilles, de... Vull dir...
Respectem l'entorn.
Això mateix. Home,
per gaudir-lo tots i molts anys més.
Sí.
I tant.
Biel Morera i Joan Manuel Moncau, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al programa Entitats de Ràdio Sant Cugat. Ha estat un plaer repassar la història de la penya Regalèssia i de tota la tasca que heu fet a l'ermita de Sant Medí, al seu voltant i a molts altres indrets de la ciutat. Molt bon Sant Medí, que vagi molt bé aquest diumenge i per molts anys més el puguem gaudir tots plegats. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Moltes gràcies.